Radio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Com esteu? Com esteu? Nosaltres aquí estem bé. Estem bé tots els que fem aquest programa. Començant pel Toni Olivella, que és el que porta tota la tècnica, tots els micros, els potenciòmetres, bé, allò que dic sempre, no? Acompanyat de l'inefable Marc Pujol, que si en algun moment s'ha d'anar a apagar algun foc, doncs patapam, que vaig a apagar el foc. I després hi ha la Goretti Martínez, que quan s'acaba el programa, jo ja us he explicat aquestes 5 efemèrides de la setmana que ve, corresponents als 5 dies de la setmana que ve, doncs agafa les meves explicacions, les extreu del programa i les posa en un programa d'àudio a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, on vosaltres les podeu sentir. Doncs si avui parlem de l'Ildefons Cerdà, doncs aneu allà, busqueu l'Ildefons Cerdà, poseu i sentireu això que ara us explicarem en el programa. Val? Però sempre comencem amb una música, perquè la ràdio sense música, per mi, és menys ràdio, no sé. I com que estem al mig de l'estiu, hem triat una cançó, jo diria de jazz, però bé, és igual, de Summer Wind, interpretada per una senyora que va estar aquí al festival, al Bijaz, la Madeleine Peyrou. Aquí teniu, doncs, de Summer Wind, Madeleine Peyrou. 21 d'agost del 1876, el dia que mora el balneari de Caldes de Besaia de Cantàbria, el urbanista i polític espanyol Ildefons Cerdà. Ildefons Cerdà era el quart fill d'una família que tenia moltes arrels a la plana de Vic, que des del 1500 o 1400 i poc era d'aquell lloc, però era una gent lligada amb el comerç americà, per tant, era una bona família. Deixem-nos d'eufemismes, era una bona família que estimula les inquietuds del nen. El pare, de totes maneres, com que és el quart fill, el té pensat destinar-lo a la carrera eclesiàstica i, per tant, comença els seus estudis de llatí, de filosofia, al seminari de Vic, perquè allà s'ha desplaçat la família des de Barcelona, perquè a Barcelona hi ha la guerra dels malcontents. Enfrontat amb el pare, li diu que no vol fer això, que ell vol més la tecnologia, i es traslladarà a Barcelona, on estudiarà arquitectura a l'Escola de Llotja, el 1832. Però no se'n sortirà, i aleshores, tossut com és el nen, se'n va cap a Madrid el 1835 i allà estudia l'Escola d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, acabant el 1841 com a enginyer, tot i que la família no el recolza gens. Un cop ja és enginyer, torna a Barcelona i comença a interessar-se per l'urbanisme. L'urbanisme, des del seu punt de vista socialista utòpic, ell ha conegut Etienne Cabet i el viatge a Icària, tota la història aquella, s'ha relacionat amb Narcís Monturiol i amb Ramon Martí, i pensa que les ciutats han d'estar al servei del ciutadà i no al revés. Però s'ha de guanyar les garrofes, tant bon punt acaba els estudis, s'apunta a la Milícia Nacional dels Liberals, perquè ell és liberal, on arribarà el grau de tinent, però, de fet, es guanya les garrofes, com dèiem, fent d'enginyer al Departament d'Obres Públiques de l'Estat Espanyol. Treballarà a Múrcia, Terol, Tarragona, València, Girona, Barcelona, per exemple, on va intervenir en les obres del ferrocarril Barcelona-Mataró, fins que la família canvia perquè se li moren els dos germans grans i se li mora el pare i, per tant, el 1849 ell hereta tot el patrimoni que, déu-n'hi-do, era un patrimoni considerable. Llavors diu, escolta, deixo de treballar per aquests d'obres públiques i em reoriento, me'n vaig cap a la política. I sí, sí, se'n va cap a la política. És elegit diputat a les Corts Espanyoles per Barcelona en una candidatura naturalment progressista que comparteix amb Estanislau Figueres, Pasqual Madoz, etc. I va cap a Madrid, però allò no li acaba d'agradar i el 1854 diu, escolta, em quedo més aquí perquè a ell li agrada l'urbanisme i em quedo de regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Es presenta a l'Ajuntament de Barcelona, és elegit i comença a treballar, com diem, amb les fases del seu o les bases del seu projecte de ciutat, que intentarà resoldre el problema de les cases obreres, no? I al mateix temps s'implicarà amb les lluites de les cases obreres, l'ocupació, per exemple, de la Casa de la Ciutat per recuperar una bandera que els havien pres amb els treballadors, un viatge a Madrid acompanyant una delegació obrera que negocia amb el ministre de Foment d'Espartero, amb Alonso Martínez, i tot això fa que el destitueixin de l'Ajuntament de Barcelona, el capità general, quan ja els militars comencen a manar, el capità general Zapatero el fa fora de l'Ajuntament, l'empresona, però bueno, al final acaba sortint, torna a ser regidor de Barcelona. El 1868 ingressa al Partit Republicà Democràtic Federal i és elegit diputat de la Diputació de Barcelona, valgui la redundància, pel districte de Centelles, el 1871, i quan entra a la Diputació de Barcelona és nomenat vicepresident. Des d'allà ajudarà a proclamar la República el mateix any aquell de 1873. Quan resulta que el mateix any també el president de la Diputació de Barcelona, Benet Arabio, dimiteix, doncs ell passarà a presidir la Diputació de Barcelona fins que el capità general de Catalunya la dissolgui degut al cop d'estat del general Pavia i tot això, i ell continua mantenint-se en primera línia i, per tant, el 1873 ajudarà intervindrà, més ben dit, en la proclamació de l'estat català. Desenvoluparà, llavors, nombroses i importants innovacions, per exemple, el sistema de compensació a l'hora de construir terrenys, els sistemes de reparcel·lació, buscant sempre una distribució justa de beneficis i fa, i llavors fa la seva obra més reconeguda, que és el Pla de l'Eixample. És el gran dissenyador, Ildefons Cerdà, el gran dissenyador de l'Eixample, ja sabeu, un projecte que es va aprovar el juny de 1859, imagineu-vos, i van posar en marxa una mica més tard, tot defensant l'equilibri entre els valors urbans i els avantatges, ja sabeu, fa una previsió de creixement de la ciutat, sense un centre privilegiat, una cosa bastant unitària, amb una visió científica que fa, doncs, que divideix la ciutat en una sèrie de mansanes, que se'n diuen, de 113 metres de costat, amb xamfrans, tot creant espais de convivència social dintre d'aquests xamfrans, d'aquestes illes de cases, no? El traçat es desplega a partir d'una columna vertebral, que és la Gran Via, i alguns carrers més amples que van de mar a muntanya, amb un parell que conserven, el Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya, que conserven els camins tradicionals, no? I després, amb les dues diagonals que creuen tot el conjunt. Però a Barcelona això no està massa ben vist, perquè el projecte era antiautoritari, era igualitari, antijeràrquic, racionalista, i per tant les institucions més aviat conservadores diuen, escolta, això no... Per tant, d'acord, s'aprova el Pla Cerdà, però queda allà. I mentrestant, l'Ildefons, esclar, disgustat... malalt, semi-arruïnat, perquè l'Ajuntament, ell, com que no treballa, no està per cap organisme oficial, doncs fa coses, però les fa gratis et amore o esperant uns honoraris que no li són pagats, i mig arruïnat es traslladarà a passar una temporada al balneari de Caldes de Besaia, Cantàbria, que dèiem, on morirà el 21 d'agost de 1876. I com que el gran amor d'Ildefons Cerdà va ser Barcelona, doncs hem buscat una cançó que parli de Barcelona. El Quim Portet, en el seu moment, en va fer una, que portava per títol precisament a Barcelona, i ens ha semblat que, com homenatge a l'Ildefons Cerdà, que no va ser reconegut fins bastants anys més tard, i quan li van dedicar una plaça, no? fins al 1960, que van dedicar la plaça Cerdà, no existia, no tenia cap carrer a Barcelona, doncs us proposem aquest A Barcelona, de Quim Portet.
El cel blauíssim de Barcelona, les nenes riuen i s'enamoren de la Mar Bella fins a Tres Torres, blanc de gavines, verd de cotorres. Passejant-ho per Barcelona, com fan els senyors i les senyores, donem-nos la mà com bons amants, anem a besar-nos per als terrats. Bonica, sexy bufona, l'amor té un nom i és Barcelona.
El 22 d'agost del 1926, el dia que neix a la ciutat de Barcelona el monjo i músic Casià Maria Just, conegut per ser o per haver estat abat del monestir de Montserrat. En Casià Maria Just és fill del músic Joan Just, fa els seus primers estudis a l'Ateneu Igualadí de la classe obrera I el 1939 entra a l'Escolania de Montserrat només per estudiar música amb en David Pujol, el mossèn David Pujol, i recomanat pel mestre Anselm Ferrer. Però allò li agrada i el 5 d'agost de 1942 ingressarà al monestir de Montserrat, on l'any següent serà nomenat novici i continuarà paral·lelament els estudis de música amb els estudis de capellà, per dir-ho d'alguna manera, i el 27 d'agost de 1950 serà ordenat sacerdot. Durant tot aquest temps desenvoluparà la tirada cap a l'orgue, l'estudiarà i demanarà i li concediran dues ampliacions d'estudis, i primer anirà a l'Institut Pontifici de Música Sacra de Roma, on estudiarà orgue i estudiarà el cant gregorià, i després passarà per París la temporada de 1955 a 1956 per ampliar els seus coneixements tant d'orgue, amb els mestres André Marchal i Norbert Dufourcq, i de composició amb André Jolivet. Allà escriurà les seves primeres peces, algunes composicions polifòniques. Però l'aventura, per dir-ho així, s'acaba. Torna a Montserrat i allà és nomenat mestre de novicis a partir de l'any 1957 i ho serà fins al 1964, quan sigui anomenat prior. El 1966 serà triat abat en substitució de Gabriel Maria Bressó. L'abat coadjutor era abat, aquest era abat coadjutor des de l'any 1961, però quan el 12 de març de 1965 l'abat titular, per dir-ho així, Aureli Maria Escarré i Gené, és expulsat d'Espanya i, per tant, de Montserrat pel règim franquista en resposta a les seves declaracions fetes al diari Le Monde, doncs el Gabriel Maria Bressó puja a abat durant un any, però després la comunitat elegeix en Casià Maria Just. I, per tant, ell es dedicarà a seguir la línia del seu predecessor, defensant els drets humans, defensant la personalitat catalana, reclamant més apertura a la jerarquia eclesiàstica. De fet, segueix molt els dictàmens del Concili Vaticà II, té comunicació perquè el coneixia i tenen una comunicació fluida amb el papa Pau VI, i, per tant, des de Montserrat manté aquesta referència dels nous temps de la religió cristiana, mentre conserva i defensa el patrimoni històric i cultural. De fet, durant tota la seva estada com a abat, s'enfrontarà en diverses ocasions als governadors civils de Barcelona. Per exemple, quan acull a l'any 1970 la trobada d'intel·lectuals, artistes i professionals en protesta per l'anomenat procés de Burgos, o Consell de Guerra, fet a uns militants d'ETA, no? O quan apadrina la Marxa de la Llibertat, o quan recolza les vagues de fam de Lluís Maria Xirinacs, o quan, per exemple, es posa al costat de la família de Salvador Puig Antich durant el seu procés judicial que el conduirà a la pena de mort. Tot plegat fa que a Madrid sigui conegut com el Abad Rojo. I, de fet, el 1989 renunciarà al càrrec d'abat, sent succeït o substituït per Sebastià Verdolet, i serà elegit visitador general de la Congregació Benedictina de Subiaco, a la que pertany Montserrat, fins a l'any 1996. De fet, llavors, què passarà? Que l'any 1996 farà unes declaracions criticant la postura de l'Església davant dels anticonceptius, que ell se'n declara partidari, demanant també a les autoritats catòliques que revisin la seva postura sobre l'eutanàsia i l'homosexualitat, i, per tant, convertint-se en un personatge incòmode que l'Església i l'Ordre miren de arraconar. Ell ha creat també l'any 1989 la Fundació Casià Just de Recerca i Desenvolupament per integrar els discapacitats, ha rebut la Creu de Gorrebrà, la Creu de Sant Jordi el 1991 per part de la Generalitat de Catalunya, però continuarà mantenint el seu compromís polític. Participarà en algunes marxes per la pau al País Basc, el 2004 donarà suport públicament a Carod Rovira quan és acusat d'haver mantingut converses amb Beta a Perpinyà, però es fa gran i el desembre del 2007 patirà un accident cerebrovascular, és a dir, una embòlia que l'internarà a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, una embòlia que es repetirà el dia 9 de març i que el portarà a la mort el dia 12 de març del 2008, el que havia sigut i és recordat per això abat de Montserrat, Casià, Maria, Just i Riba. Trencarem avui una mica el tipus de música que posarem, perquè imaginem que Casià Maria Just era un amant de la polifonia i, per tant, li hauria agradat sentir aquesta, la cançó de la Moreneta que interpreta la seva estimada Escolania de Montserrat. El 23 d'agost de 1973, el dia que el president xilè Salvador Allende anomena Augusto Pinochet comandante en jefe de l'ejército chileno. Un Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, que era el primer fill d'Augusto Pinochet, un cap important de bomberos de la ciutat de Valparaíso, i Avelina Ugarte, que tenia antecedents navarresos, familiars navarresos. Val a dir que el nen, quan tenia 4 anys, va tenir un greu accident, va ser atropellat per un cotxe de cavalls que li va trepitjar tota la cuixa esquerra, i que el procés de curació no anava massa bé fins al punt que els metges es van plantejar amputar-li la cama, però per sort va aparèixer un especialista alemany, la família era de bones possibilitats, que ho va substituir per unes sessions de banys de sol i tal. El cas és que el nen en va poder sortir. Quan tenia 5 anys, ja recuperat de tot això, va començar els estudis al Col·legi Sara Videla i al Seminari de Sant Rafael, d'on fou expulsat per mala conducta. El noi ja veieu que prometia. Quan va fer 10 anys, va ingressar a l'Institut de Maristes abans de tornar a Valparaíso i anar al Col·legi dels Pares Francesos, però el noi ja volia ser militar i l'11 de març de 1933 va ingressar a l'Escola de l'Exèrcit. En va sortir el 1937 ja com a subtinent d'infanteria, sent destinat a la ciutat de Concepción. Va tornar i va anar passant per llocs, va tornar a l'escola d'infanteria ja com a capità, i el 1953 el van fer comandant mentre acabava els seus estudis de dret, una condició necessària per poder aspirar a ser general de brigada, com va passar a l'any 1970. I després passant a ser cap de l'Estat Major de l'Exèrcit. És el moment en què puja al poder Salvador Allende, que té un militar de confiança, que és el general Carlos Prats, però aquest general Carlos Prats, en un moment determinat, decideix dimitir per pressions de la dreta i tot això, i l'Allende li pregunta, escolta, qui puc d'això? I el Salvador, el Prats aquest, recomana el Pinochet, perquè, curiosament, diu, és un home políticament neutral. Bé, queda per veure, però fins aquell moment, en aquell moment, els membres de les Forces Armades, sobretot Juan José Toribio Moreno Merino, que és amic d'ell d'infància, estan preparant un cop d'estat, que està recolzat pel Richard Nixon, el president nord-americà, i per la CIA, i que tenen com a data per poder-lo dur a terme el 19 de setembre, que és el dia de l'exèrcit, i per tant aquell dia tot l'exèrcit està concentrat a Santiago de Chile. Per acabar-ho de preparar, el Toribio Merino parla amb Pinochet, aquest li diu que sí, que ell està descontent amb el govern, però no es compromet amb el cop, i l'Allende té un últim rampell que diu que vol reuneix l'alt comandament perquè diu que convocarà un plebiscit perquè aquesta situació de tensió entre l'exèrcit i l'executiu no pot estar, i per tant convocarà un plebiscit de la gent. Els revoltats o els que estan planejant la revolta veuen que això portarà problemes i decideixen avançar el cop d'estat a l'11 de setembre del 1973. Finalment, el Pinochet s'hi sumarà i el dia 11 de setembre desapareixerà de les zones oficials perquè s'anirà a coordinar la revolta des del Comandament de Telecomunicacions de l'Exèrcit. Els rebels volen detenir l'Allende, el Pinochet, en canvi, diu que no, que l'han d'agafar i l'han de desterrar, i que si a mig vol obren la porta de l'avió i el tiren dalt a baix, doncs mira, tot millor. Bé, la cosa va com va, ja ho sabeu, la Moneda és finalment assaltada per l'exèrcit, l'Allende no en vol sortir, mora o se suïcida, és igual. Mentrestant, els caps de revoltats estan reunits a l'escola militar de Xile, i acorden implantar un règim dictatorial militar i li proposen a Pinochet ser president d'aquesta junta militar. El Pinochet accepta i s'enceta una duríssima repressió que provocarà uns 2 o 3 mil morts i desapareguts i totes aquestes coses. De fet, quan han passat només 2 mesos, el 16 de setembre del mateix 1973, el Pinochet assumeix el càrrec de president de la República. Un càrrec que, de totes maneres, ell vol fer veure que i, per tant, promulgarà una nova Constitució l'any 1980 i ho ratificarà. Una Constitució que establirà un període de 9 anys per posar-la en marxa i veure com funciona i tot això, i que després serà sotmesa a un plebiscit. Evidentment, manant com mana el Pinochet, deixa que passin els 9 anys i convoca aquest, l'any 1988, convoca aquest plebiscit nacional. Però, en contra de totes les previsions que segurament havia fet ell, perd el plebiscit i és substituït per Patrici Aylwin l'any 1990. Ell es manté com a comandant en cap de l'exèrcit fins a l'any 1998. I quan l'any 1998 deixa el càrrec, passa a ser senador vitalici i, per tant, protegit. Mentrestant, Xile intenta sortir del forat en què l'havia ficat Pinochet. Ell no té cap problema, viatja pel món, però comença a tenir problemes perquè Espanya li presenta una demanda que fracassa, evidentment, Però quan el 1998 viatja a Londres amb el seu fill per una és detingut i és sotmès a judici, però al final se n'escapa dient que està de mala salut i quan torna a Xile, la imatge és absolutament espectacular, el baixen amb cadira de rodes i quan el posen a terra l'home s'aixeca dient estic més fort que un roure, els hem enganyat, ja torno a ser aquí. Però clar, ell no està al govern. I per tant, els de l'oposició i sobretot tots els represaliats durant el seu mandat busquen la forma d'això. I l'any 2000, en concret l'1 de desembre, en Pinochet serà processat per 18 segrestos i 57 assassinats. Però la causa s'anul·la, queda tot amb una detenció preventiva, després aporta un certificat mèdic que li donen llibertat sota fiança i tal, i finalment el 2002 el procediment és sobreseït definitivament. Però l'obliguen a renunciar a ser senador vitalici. I s'acull a l'estatut d'expresident que el president Ricardo Lagos, que és el que mana en aquell moment, promou. De totes maneres, es manté el d'això. Al final, el 2004, ja es fa el sobreseïment definitiu i se li retira l'arrest domiciliari perquè l'home està molt malalt. El 3 de desembre del 2006 ingressarà a l'Hospital Militar de Santiago de Chile amb un infart de miocardi que el durà a la mort una setmana després, en concret el 10 de desembre del 2006 i a les 5:15 de la tarda. Les despulles seran incinerades per evitar la més que previsible profanació de la seva tomba i en Pinochet passarà a la memòria, trista, però memòria dels xilens, que, a més, li aniran perdent la por i deixaran de parlar del dictador i del general i començaran a parlar de Pinochet i fins i tot a dedicar-li cançons, com aquesta que Carlos Mejía Godoy va crear en el seu moment i que porta per títol Pinocho Pinochet, on s'atreveix a dir moltes coses. Per tant, aquí teniu Carlos Mejía Godoy, Pinocho Pinochet.
El tío San Gepeto, el viejo titiritero, dispuso a ser un muñeco que le acompañe en su senectud. El tío San Gepeto, ese viejo tan morocho, dispuso a ser un pinocho que le obedezca con exactitud. Este pinocho, pino Pinochet, todo lo aprende en un 2x3. Hace también las voces gorilistas que le enseñó su tío imperialista, que ya parece todo un chimpancé. El tío puso al muñeco, pero a todo muñequito, aun siendo un juguete fino, le llega su cruel destino, la cuerda al fin tiene que reventar. Y ahora que venga el cambio, al diablo tanta locura, y al cajón de la basura, la marioneta tendrá que ir a dar. Este Pinocho, Pino Pinochet, es un buen chico, como lo veis, amaestrado, bien alienado, habla español, pero piensa en inglés. ¡Oh, yes! Este Pinocho, Pino Pinochet, todo lo aprende en un 2x3. Hace también las voces gorilistas que le enseñó su tío imperialista, que ya parece todo un chimpancé. Colorín colorado, el Pinocho está acabado.
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
24 d'agost de l'any 79, el dia que a la zona de Nàpols es produeix la gran erupció del volcà Vesuvi, que destruirà les ciutats italianes de Pompeia, Herculà, Oplontis i Entàvia, sepultades totes sota una immensa capa de cendra que... De fet, és una erupció que tenim documentada gràcies a Plini el Jove, que en va fer una narració. Bé, però hem de dir que aquesta erupció del 79 havia vingut precedida, a l'any 62, ja un temps més tan enrere, per un fort terratrèmol que havia destruït tots els voltants de Nàpols i, en particular, la zona i la ciutat de Pompeia. Molts dels seus resultats de tot això es van arreglar, però encara alguns persistien. I van deixar com a cosa un fenomen que, interpretat ara des dels nostres coneixements, vincula el terratrèmol aquest amb el volcà del Vesuvi. I és que periòdicament hi havien escapaments de gasos que mataven les ovelles, perquè hi havia un aire carregat de sofre, que explica el Sèneca en els seus escrits, no? I, per tant, la ciència moderna ha arribat a la conclusió de que una cosa portava l'altra. De fet, el que sembla és que a partir d'aquell primer seisme, d'aquell primer terratrèmol de l'any 62, se'n van anar produint de més petits, no? Curiosament, n'hi ha un que és descrit per Suetoni, un altre escriptor, en una biografia que fa de l'emperador Neró, que diu que a l'any 64 el Neró, que era molt histriònic, estava a Nàpols visitant allò el seu imperi i va fer una actuació cantant en un teatre públic, en una àgora d'aquelles, i quan estava cantant hi va haver-hi un terratrèmol que ell va seguir cantant fins que va acabar la cançó, que després va marxar i que el teatre, doncs, afectat pel terratrèmol, quan la gent havia marxat, es va ensorrar tot. Vull dir amb això que és probable que aquests tremolors es anessin mantenint i els habitants de la zona ja s'hi anessin acostumant i, per tant, no hi donguessin més importància quan el dia 20 d'agost de l'any 79 es van produir una colla de petits tremolors que van persistir els següents 4 dies. És a dir, ningú va prendre precaucions, ningú va marxar i ningú tal. I arribem al dematí del 24 d'agost. El 24 d'agost, que alguns diuen que és el 24 d'octubre, però la majoria manté que és el 24 d'agost, és qualificat com a normal. El Plini, que està per allà, no aprecia res i està explicant altres coses. Però quan arriba la una del migdia, el volcà, el Vesuvi, la muntanya, vaja, perquè fins llavors no era volcà, fa una erupció violenta, llença cap amunt una immensa columna de fum i de pedres i de pols que torna a caure en forma de cendra i en forma de pedra pòmet, provocant, doncs, tota una gran alarma. Arriba la nit i al començament del dia 25 comença a sortir lava del volcà. Una lava que és ràpida, és espessa i molt calenta i que agafa dos camins, tot acompanyat, evidentment, de tremolors, de petits terratrèmols, fins i tot d'un petit maremoto al golf de Nàpols. Cap al vespre la cosa finalitzarà, però aquesta erupció ha agafat... De fet, sembla que van ser dues, una darrere de l'altra, i això els científics encara no estan massa d'acord. La primera és una erupció d'una lava espessa que dura bastant de temps i que va traient, doncs, aquesta lava espessa que se'n va cap a la zona sud del volcà, cap a Pompeia, on acumularà fins a 3 metres d'alçada de lava fosa i, evidentment, arrasarà completament la ciutat. Però hi ha una segona erupció, amb un flux, amb una lava més líquida, no?, que surt cap a l'oest i cap al nord-est i que arriba fins a la vila de Miceno. Entre totes dues, esclar, envolten Pompeia, cremen, asfixien els habitants, bueno, allò és un desastre per la gent que no va poder fugir. A més, el fenomen s'hi afegeix que tot aquell núvol que havia pujat cap amunt, la cendra va caient, junt amb pedres, junt amb petites gotes de lava solidificades, pedretes i fins i tot algun altre pedrusco de varios quilos, van caient mentre l'aire es va omplint de sofre i la gent que corre per allà, doncs, va, a part de si li cau alguna pedra pel cap, doncs mora asfixiada. Els pobles, aquesta colada que aniria cap a l'oest afecta els pobles d'Oplontis i Herculano, que també reben, però ho reben ja en forma d'una mena de fang, cendres, lava, pluja, tot això. Bueno, una desesperació que va cobrint els terrats, que van sorrant les cases, que impedeix a la gent fugir, i tot plegat queda enterrat amb una capa fina de cendra, de pedra pomes. Tot això el dia 25. Quan arriba el dia 26, s'aixeca el dia, el sol torna a sortir, del Vesuvi només surt una columna de fum primeta i el volcà està tranquil. Ara, això sí, tot el seu voltant, amb un radi de 18 quilòmetres, el paisatge és com la meva palma de la meva mà. No hi ha res. En tant surt potser algun pal o algun tronc, però la cosa està absolutament... Les partícules de cendra continuen a l'aire. Es calcula, els científics calculen que van arribar a Àfrica, a Egipte, i també els científics, perquè després, quan al segle XVIII es faci l'excavació d'aquestes cendres, aniran sortint els cadàvers de la gent que ha quedat enterrada, es calcula que en l'erupció van arribar a morir unes 5.000 persones, de les quals, evidentment, se n'han trobat unes 1.500 només. Això és aquella famosa erupció del Mont Vesuvi que en tots ens explicaven quan parlaven i quan ens tocava atendre a classe el període romà, el període de l'Imperi Romà. El volcà Vesuvi, que va entrar en erupció el 24 d'agost del any 79 després de Crist, naturalment. I buscant cançons que parlessin de volcans, n'hem trobat una dels Búhos que porta per títol justament això, volcans. Per tant, hem dit Neró, Vesuvi, Pompeia, doncs posem els Búhos i posem volcans.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó. Mitges veritats, és una guerra i vull lluitar al teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem. Sempre que em guanya la por, no hi ha bombers que apaguin el que ens crema el cor. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem.
25 d'agost de l'any 1270. El dia que mora a la ciutat de Tunís, de Túnez, de Tunísia, el rei de França, Lluís IX, que amb el temps es convertirà en Sant Lluís de França. El Lluís IX, aquest, era fill del Lluís VIII, naturalment, apodat el Lleó, i de la infanta Blanca de Castella, filla d'Alfons VIII, i, per tant, tenia vincles amb els regnes espanyols. Quan el nen té 9 anys, mora el seu avi, és a dir, el pare de Lluís VIII, el Lleó aquest, el Felip August, mora el 14 de juliol del 1223, i, naturalment, el seu pare, Lluís VIII, passa a ser el rei de França. Però l'home està bastant fotudet i, per tant, només durarà, diguem-ho així cruament, només durarà 3 anys. El 8 de novembre del 1226 morirà. Però aquell home era previsor i havia fet reunir la noblesa, el clero i l'exèrcit i els hi havia fet jurar lleialtat al seu fill i els havia fet prometre que el coronarien tan bon punt ell tanqués els ulls, perquè ja s'ho veia a venir. I així va ser. Amb 12 anys, el noi es troba que, bueno, no, el seu pare ha mort, ell és nomenat rei, per dir-ho d'alguna forma, o està proposat per d'això de rei, però ell proposa, i els altres ho accepten, que, malgrat ser rei, el posaran sota la tutela de la seva mare, de la Blanca de Castella. De fet, llavors tot es planeja, el nen agafa les cames i se'n va cap a Reims, perquè és llavors la capital i allà és on ha de ser coronat, no? El dia 29 de novembre del 1226. Però com que per poder ser coronat rei primer has de ser cavaller, doncs en el viatge, al mig del viatge, a la vila de Soissons, el bisbe d'allà, en Jacques de Besòs, l'investeix cavaller. L'investeix cavaller i, per tant, quan arriba a Reims, insisteixo, el 29 de novembre de 1226, el poden nomenar rei. Però immediatament passa a estar sota la tutela de la seva mare, Blanca de Castella. La Blanca de Castella, de fet, li posarà moltes... l'educarà en la devoció i el misticisme. El Lluís IX acabarà practicant l'ascetisme en pràctiques de mortificació, allò que es feia amb fuetejar l'esquena, en pràctiques d'humilitat, rentant els peus amb els pobres o compartint la seva taula amb els leprosos. I, a més, farà tot el possible i ho aconseguirà. Entrarà a l'ordre franciscana seglar de Sant Francesc d'Assís i a l'ordre trinitària i construirà monasteris, farà construir la Sainte-Chapelle a París, on començarà a magatzemar relíquies del cristianisme, que destacarà entre elles la corona d'espines. Bé, el noi, mentre no és el rei, per dir-ho d'alguna manera. A més, el 1235 es casarà amb Margarita de Provença, la filla de Ramon Berenguer V, per tant, amb lligams a tota la corona d'Aragó i Catalunya, amb la qual tindrà 11 fills. I seguint aquesta, diguem-ne, vessant religiosa que us apuntava abans, el 1245 assistirà al Congrés Ecumènic, al Concili Ecumènic, més ben dit, de Lyon, on el papa Innocenci IV excomulgarà l'emperador Frederic II de l'Imperi Romano-Germànic i convocarà la Setena Creuada i, aprofitant que ell està allà, la posarà sota el seu comandament. Una creuada que el Lluís IX es prendrà amb molta il·lusió, diguem-ho així, que desembarcarà a Egipte, que arribarà a conquistar la ciutat de Damieta, però que, sense conèixer el territori, es veurà sorpresa per la crescuda del Nil i per una epidèmia de pesta que farà que el que semblava un passeig militar doncs acabi amb una derrota sonada, amb ell presoner i l'estat de França, que haurà de pagar un rescat milionari per poder que torni a casa seva. Però, diguem-ne que el Lluís IX aquest també sap fer-se respectar. Per exemple, tenen el contenciós a França, Gran Bretanya o Anglaterra, més ben dit, en aquell moment Anglaterra hi té territoris i es van enfrontant el rei Enric III d'Anglaterra i el Lluís IX s'enfronten a la Guerra de Saint-Ong, que el 1242 hi ha la batalla de Taillebourg que guanya estrepitosament el Lluís IX, que van continuant lluitant i que acaba amb la signatura del Tractat Tractat de París de 1259, que portarà la pau i els compromisos entre els dos regnes. Uns compromisos que faran, fixeu-vos, bé, havien estat en guerra, no? Però farà que, quan els nobles anglesos intentin fer fora i aconsegueixin fer presoner Enric III a la Segona Guerra dels Barons, ell ràpidament acollirà la dona de l'Enric III i el fill, que és el futur rei, i prepararà un exèrcit que marxarà a Anglaterra a alliberar el rei i a tornar-lo a posar al tron, un rei amb el qual havia guerrejat. Però bé, tot això què passa? Que el Lluís IX aquest es va fent gran i el 1270 decideix acabar la seva vida cristiana fent una altra creuada, la vuitena. Una creuada que desembarcarà a Tunes, que recull diversos regnes, entre ells el regne de Nàpols, ajudat pel seu germà Carles d'Anjou, que és el rei d'allà en aquell moment. Però, clar, aquesta creuada neix malament, perquè de la mateixa manera que ell el que vol és arribar als sants llocs i lliberar i que el cristianisme i tal, el seu germà, el Carles d'Anjou, està conxabat amb el papa i el que intenten és destruir tota la infraestructura, en diríem ara, tota la infraestructura comercial, els mercaders de la regió de Tunes, que no els hi facin la competència. L'expedició, fruit d'aquestes diferents objectius, doncs acaba sent un fracàs. Les tropes van emmalaltint, perquè el gran problema és la sanitat, de disenteria, de febres tifoidees i de més malalties agudes i per haver, que acaben infectant el propi rei, que morirà per una d'elles el 25 d'agost del 1270 i serà succeït pel seu fill Felip l'Atrevit, que no vol saber res més de creuades i que iniciarà la consolidació del seu estat monàrquic i amb ell el de totes les nacions, diguem-ho així entre cometes, d'Europa en aquell moment, iniciant l'època del gòtic. El Lluís IX quedarà com l'ideal del monarca cristià, no? amb totes aquestes coses que ha fet, amb dues creuades i tot això, i el resultat final serà que el canonitzaran i el faran sant a l'any 1297 de la mà del papa Bonifaci VIII. I per rematar aquest programa d'avui, ens sembla que, bueno, doncs ja que hem parlat del rei Lluís, busquem una cançó que parli del rei Lluís. N'hi ha una, és curta però és maca, una d'en George Brassens, que parla d'un altre rei Lluís, un rei Lluís sanguinari, un rei Lluís que penja gent pels arbres i tot això, però, bueno, parla d'un rei Lluís. Nosaltres ens acomiadarem amb aquesta petita cançó, aquesta petita joia del George Brassens, que li dedicarem amb el Petó en Soler. I ens retirarem els que hem fet possible aquest programa, el Toni Olivella, els mandos i les coses aquestes, el Marc Pujol ajudant-lo, la Goretti Martínez, que ara començarà a treballar per penjar tot això de la pàgina web, i qui us ha parlat, en Francesc Morgades, que espera trobar-vos la setmana que ve amb una nova edició d'aquest 5 a la setmana, on ja sabeu, repassem 5 fets de la història i posem una musiqueta i així passem el programa. Avui rematat amb aquest Le Berger du Roi Louis, el pastor del rei Lluís, de George Brassens. Fins a la setmana vinent.
Sur ses larges bras étendus, la forêt où s'éveille flore a des chapelets de pendus que le matin caresse et dore. Ce bois sombre où le chêne arbore des grappes de fruits inouïs, même chez le Turc et le Maure, c'est le verger du roi Louis. Tous ces pauvres gens morfondus, roulant des pensées qu'on ignore, dans des tourbillons éperdus, voltiges palpitants encore. Le soleil, le vent les dévore, regardez les cieux éblouis, danser dans les feux de l'aurore, c'est le verger du roi Louis. C'est pendu du diable entendu, appelle des pendus encore, tandis qu'aux cieux d'azur tendu, où semble luire un météore, la rosée en l'air s'évapore, un essaim d'oiseaux réjouit, par-dessus leur tête picore, c'est le verger du roi Louis. Prince, il est un bois que décore un tas de pendus enfouis. Dans le doux feuillage sonore, c'est le verger du roi Louis.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.